Vam recordant que avui hi ha jornada electoral a Castell i Lleó. Ja s'han constituït els col·legis a les 9:30 i sabem que s'han constituït el 100%. Per tant, no hi ha hagut cap incidència. Fins aquí les notícies de les 10. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública a les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Au-hi-do, molt bon dia, perquè hi ha gent que s'incorpora ara.
10 i 5. S'han aixecat tard, aquest.
Sí, però n'hi ha que s'incorporen ara i ara és el moment de saludar-los també i de dir bon dia i com estàu i totes aquestes
coses. Bueno, ja sabeu que continuem aquí, a La Gran Vida, i IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i tenim moltes coses, eh?
Tenim moltes coses perquè hem de continuar parlant del tema d'Agama, d'aquesta...
quin mal de cap!
Quin mal de cap, sí, no hi ha manera. Farem una passejadeta per Mallorca, avui, sobre què?
Bueno, avui farem una passejada per Mallorca, però recordarem totes aquelles activitats que hi ha avui per gaudir a Silla, però... Sí. Tot i que pareix que estan fora, ja és aquí, Setmana Santa. Avui comencen els primers actes de Setmana Santa, concretament a la Misericòrdia.
Molt bé. I també parlarem avui amb Sandra Verger, que és la presidenta dels constructors de Balears, perquè tot s'ha encarit i la guerra fa que tot pugi més, encara.
Sí, i després, com sempre, com cada diumenge, anirem del rebost al plat, cuinarem qualque coseta,
que aprofitant que tot s'està encarint, avui farem una recepta que té a veure amb cuina d'aprofitament.
Ah, m'agrada aquesta història. I després també, com sempre, acabarem a la darrera hora de a les 11 a les 12 amb un Entre tu i jo, que avui així les pistes són.
A la primera hora han dit que és una dona i que és comunicadora.
Molt bé. I si poden dir que és de les pitiuses.
Vinga, poden dir
no,
que...
Sí. Poden dir ja de... No concretar, però vale. No concretar, diguem, de les Illes Pitiuses.
Exacte, o sigui, a Eivissa Formentera.
Vinga. Regidor, comencem o què?
Vinga, dali.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
El govern balear exigirà al grup DAM que retorni una subvenció milionària relacionada amb el tancament de la planta d'Agama, una situació que ha tornat a posar damunt la taula la preocupació pel futur del sector lleter a les Illes. Aquesta decisió arriba enmig d'una crisi lletera que preocupa especialment a ramaders i productors locals.
Sí, i de fet aquest cas ha arribat també en el Parlament, ja que el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, el qual vàrem tenir la setmana passada en aquest mateix programa, va dir que farà una compareixença el pròxim ple de dia 24 de març per explicar quina és la situació després d'aquest tancament de Agama. I per entendre què ha passat, quina és la situació actual i com se podria dur al capdavant aquest tancament i de quina manera la conselleria vol reclamar els dobbers que se'ls han aportat en aquesta empresa. Per això ens acompanya en aquest cas Fernando Fernández, director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. Senyor Fernando, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Fernando. El govern exigirà a DAM que retorni una subvenció milionària pel tancament d'Agama. Per què s'ha pres aquesta decisió?
Bueno, no es una decisión concreta para este caso, es decir, el mecanismo de revocación y restitución de subvenciones es un mecanismo que está establecido en los reglamentos europeos que regulan las ayudas de la PAC y también en los decretos nacionales y en nuestra orden de bases de subvenciones. Es decir, aquí hay unas condiciones y es que la empresa en este caso tenía que mantener la actividad durante 5 años desde el cobro de la subvención y si no mantiene la actividad, pues tiene que devolver la subvención. Es un mecanismo que también me gustaría indicar que no es la primera vez que se produce, es decir, decir, yo todos los años firmo un número de revocaciones de subvenciones que tienen que devolverse. Es bastante automático, bastante mecánico y no tiene mucha discusión.
Hi ha qui diu que el sector se sent enganat amb aquesta situació. Comparteix aquesta sensació?
Bueno, yo diría que el proceso de la planta de gama desde que yo entré al gobierno en el año 2019, pues ha sido un proceso siempre convulso. Yo creo que yo he vivido varias fases en este proceso con Agama. Ha habido fases iniciales en las que Agama estaba apostando por mantener la planta y crecer la producción que transformaba en Mallorca. Y luego, a medida que fueron pasando los años, y yo creo que también fueron produciéndose cambios en la propia empresa, con la entrada de Cacaolat y luego con la posterior entrada de Nutrexpa, pues la visión de la empresa respecto al sector lácteo ha ido cambiando. Entonces, yo lo que he observado durante los 7 años que llevo relacionándome con ellos es que, bueno, su discurso y sus planteamientos han ido cambiando progresivamente, me imagino que a medida que van tomando decisiones industriales. Yo diría que también los ganaderos evidentemente tenían pactado unos contratos con la empresa. Los contratos nosotros los hemos revisado, tenemos que decir que los contratos efectivamente son legales y por ahí pues hay poco que hacer, pero evidentemente los ganaderos tenían pensado que podían seguir suministrando la leche hasta el mes de septiembre. Ahora se reduce hasta el mes de marzo, pero es verdad que los contratos establecen algún tipo de cláusula que da posibilidad a la empresa de hacer esto.
És a dir, en aquest cas l'empresa està fent el que pot fer, o allò que en aquest cas diuen els contractes, però en aquest cas també hem de dir que hi ha una inversió milionària, en aquest cas una subvenció. Sabem de quina quantitat estem parlant, d'aquest dobbes que se varen donar a l'empresa i que ara podríem reclamar com a comunitat?
Sí, claro, es 1.137.000 euros, en concreto es una subvención de la línea nuestra de industrias agroalimentarias que sacamos todos los años, y ellos hicieron una inversión relacionada con este importe de la subvención, es decir, la inversión que ellos han hecho ascendió a 5 millones de euros en la planta, 5 millones y pico de euros en la planta, de los cuales 1.137.000 era la subvención nuestra. De eso, por supuesto, ese expediente se cerró y se pagó, pero no han cumplido las condiciones, que es mantener la actividad, y por lo tanto hay que pedirles la revocación de la ayuda.
De quina manera i com se podria fer efectiva aquesta reclamació? És a dir,
insisto, es que es un procedimiento muy mecánico, no es un procedimiento extraordinario, es un procedimiento muy mecánico, es decir, en el momento en que el 26 de marzo o el 27 de marzo ellos se den de baja de la letra Q, que es una letra, bueno, es un registro de sanidad en el sector lácteo, nosotros tendremos conocimiento de que anda baja como operador y a partir de ahí activaremos el mecanismo de revisión de la ayuda. Me imagino que la técnica responsable del servicio que lleva las ayudas de industrias agroalimentarias hará el informe de restitución de la subvención, me lo pasarán a firma, de mi firma irá al gerente de Fogaiba y se les mandará el reclamo de la ayuda, y estoy convencido de que la empresa, por lo que yo he hablado con ellos, por supuesto, a estas alturas, claro, ni va a reclamar, ni va a alegar contra esa resolución y abonarán el pago de la ayuda y ya está. Es decir, no hay nada extraordinario en este caso.
No trobaran parlar aquí també a la Gran Vida amb el conseller Joan Simonet, que compareixerà al Parlament el dia 24 de març per parlar del tancament de gama. Li volien demanar què espera d'aquesta compareixença.
Bueno, yo creo que lo que espera de esa comparecencia es que es poder explicar al conjunto de los partidos del arco parlamentario pues que el gobierno ha actuado con mucha diligencia y poniéndose siempre buscando soluciones desde el primer momento, y no es un tema de esta legislatura solo. A mí lo que me sorprende como director general, que además enlazó dos legislaturas, es que el mismo compromiso y actitud que tuvimos durante la legislatura pasada, donde yo fui director, hemos mantenido durante esta. Es decir, no, nuestro criterio de actuación y de relación con la empresa DAM no ha cambiado de la anterior legislatura a esta. Es decir, estamos haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo, tratando en todo caso de mantener la cadena del sector lácteo de Mallorca, que eso pasa por mantener la empresa de Agama en funcionamiento para que los productores puedan seguir produciendo. Pero realmente a mí me gustaría hacer un relato de todas las cuestiones en las que yo me he visto involucrado como director desde el año 2019, y me saldría una lista de varios folios. Entonces, yo me imagino que lo que el conseller intenta, espera de esa comparecencia es demostrar pues todo lo que realmente el Govern ha estado haciendo para intentar mantener la actividad de la planta Gama. Yo creo que eso es lo fundamental de esta comparecencia.
Molt bé, doncs, senyor Fernando, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per donar veu en això, en aquest fet que, sense cap dubte, està damunt la taula a totes les cafeteries de les illes, concretament a Mallorca, per aquest passar pena de què passarà en la llet de Mallorca. Gràcies, de veres.
Gràcies a vostès.
Gràcies, bon dia.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversió.
Tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la banana granel a 1,39 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón entero medio de 1 a 3 kilos a 10,75 euros el kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atlètic Balears, Atlètic Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Moix del partit de primera divisió Real Mallorca Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i Vetres.
La Gran Vida. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Que t'apareix, Girona, anem a passejar un poc.
M'agrada que passegis i que estiguis en el meu costat al mateix temps, no? Que puguem parlar de coses que passen a Mallorca i coses que passen a les illes.
És una passejada en connexió directa.
En connexió directa, sí.
Sí.
És a dir, tu mos contes una mica cap a on anirem en els pròxims mesos. És que ve Pasco, ja ve Pasco.
No, ja hi som.
Ja hi som.
Ja, hem menjat parades ja.
No. Bueno, hem menjat tot l'any, però ara és veritat.
Ara
hi tornarem.
Bueno, idò. La Setmana Santa a Mallorca ja ha començat a caminar amb els primers actes culturals, en aquest cas, en el Centre Cultural La Misericòrdia de Ciutat.
Què fan allà?
Bueno, fan de tot, exposicions, concerts, trobades de banda de música... Bueno, un munt d'activitats. A part, també hi ha aquesta Setmana Santa que un dels actes principals surt d'allà, a la Setmana Santa de Ciutat, just darrere de La Misericòrdia, i tenim la Sang, i des d'allà s'hi fa aquell davallament del Crist de la Sang. Bé, idò, per xerrar de tot aquestes actes i concretament allò que està passant ara mateix, avui tenim en el telèfon a la vicepresidenta i consellera de Cultura Patrimoni del Consell de Mallorca, la senyora Antònia Roca. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, ja hi som. Avui, conteu-vos, què està passant a La Misericòrdia? Què esteu fent?
Idò, ara mateix ja està tot a punt perquè a les 10:30 comença aquesta segona trobada que hem volgut fer, aquest concert de bandes de música de Setmana Santa, i podrem escoltar durant tot el matí, des de les 10:30 fins a la 1:30, aquestes 6 bandes de Setmana Santa que suposaran que reunirem uns 300 músics d'aquestes diferents agrupacions musicals vinculades a confraries o a la tradició de la Setmana Santa, i d'aquesta manera, pues, un any més, volem posar focus en aquesta part essencial de la identitat de Setmana Santa, que és la música que acompanya aquesta setmana tan important de la Pasqua.
I precisament perquè és tan important començar aquesta programació amb activitats culturals, com exposicions o concerts, ja sabem que tot acaba en processons, però fer-ho més llarg, fer-ho més festiu, també és important, no?
Sí, efectivament, jo crec que és important que posar, com deia, pues, el punt de mira, no?, i reconèixer, pues, en aquest cas avui, tota aquesta feina que fan els músics, director i les bandes, i també és una altra manera d'apropar les tradicions a tota la ciutadania, no? Així, a part d'aquests concerts que avui tenim aquí, també se fan concerts a diferents indrets de Mallorca, n'hi va un ja a Manacor, i també hi haurà concerts de bandes a Santa Maria, Selva o Fornalutx. També tenim aquí exposicions, no?, que vàrem inaugurar aquesta setmana passada, de les cofreries de Mallorca o de fotografia, i en tot el que volem, pues, és fer participar a tota la ciutadania d'aquesta celebració i d'aquesta expressió cultural arrelada a Mallorca.
Ara mateix, la gent que ens està escoltant des de casa, des del cotxe, des de casa seva, que sigui aquí a Mallorca, poden apropar-se fins a la Misericòrdia, i a partir de les 10:30 fins quina hora aproximadament?
Durant tot el matí, fins de la 1:30, hi haurà aquestes 6 agrupacions musicals que posaran la música de Setmana Santa aquí en el Centre Cultural de la Misericòrdia, i s'hi poden aprovar per gaudir d'aquest dematí musical.
Bueno, hem de dir que la Misericòrdia, per qui no ho sàpiga, que segurament poca gent, la Misericòrdia és un centre cultural que s'hi fa de tot durant tot l'any. Però ara, centrant-nos en la Setmana Santa, perquè ja hi som, bueno, hem de dir que hi ha una exposició, com bé dèieu, en aquest cas, on els protagonistes són les bandes de música, tot el que envolta aquestes bandes de música, per exemple, els estendards, que dic jo, no? No sé exactament concretament com se diu, però els estendards que duen les bandes de música. Què hi poden veure, a part d'aquests concerts?
Sí, pues aquestes exposicions que ja se poden visitar de dilluns a dissabte, de 10 a 8, i com bé deies, hi ha una de les exposicions on podem veure totes les cofreries de Palma, totes les vestes de cada una de les cofreries i també cada un dels estendards. I a més també hi ha agrupacions de diferents municipis de Mallorca que han volgut també dur les seves vestes, i se pot visitar la planta baixa de l'edifici de la Misericòrdia. I després, a la primera planta, hi ha una exposició de fotografia de moments de la Setmana Santa de Palma, i enguany també, com a novedat, hem volgut incorporar les formacions musicals, de manera que també hi ha el vestuari de les diferents formacions musicals que participen a la Setmana Santa de Palma, que són en aquest cas una vintena. Així que convidam a tots aquells que vulguin visitar la nostra Setmana Santa de la nostra Illa de la Misericòrdia, ho faim de dilluns a dissabte a 10 a 8.
I participen confraries de Palma, però també de la part forana. És una manera d'unir tota l'illa?
Sí, això és una cosa que nosaltres sempre tenim en el focus, no? I és parlar, no?, i xerrar de lo que passa per tota la illa de Mallorca, i per això sempre convidam, en aquest cas, a totes les confraries de tota la illa que puguin mostrar, en aquest cas, les seves vestes o els seus estendards, no? I també, com deia, aquests concerts que feim a diferents municipis on hi ha bandes que fan concerts, doncs també crec que és important que participi tota la nostra illa, no? També, per exemple, feim un Via Crucis cada any, i enguany el feim a l'Aró. El du a terme l'agrupació companera Pinyol Vermell, i serà dia 28 de març. També cada any és un municipi diferent, perquè, com dèiem, doncs, pensant que és important, no?, posar elevat de tota la ciutadania de la nostra illa, és poder gaudir d'una altra manera i poder gaudir, en aquest cas, d'aquest Via Crucis a l'Aró.
Molt bé, idò, senyora Antònia Roca, consellera de Cultura i vicepresidenta del Consell de Mallorca, gràcies per estar amb nosaltres, però no esteu tota sola, sinó que l'acompanya el gerent de Mallorca Cofrada, el senyor Sebastià Fuster, que avui participa en aquesta trobada d'agrupacions musicals.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com anem?
Va bé.
Ho teniu tot a punt, o no?
Ja està tot a punt. Dufeina, però està tot a punt.
Bueno, d'això se tracta. Conteu-mos, qui vos trobau avui? Qui són aquestes bandes que vos trobau? Què concert que poden gaudir a la Misericòrdia avui, diumenge 15?
Pues mira, avui, ara, d'aquí una estona, començarà la agrupació musical Nostra Senyora de l'Esperança i de Pau. Uh-huh. Després continua la banda de Santa Mònica, l'agrupació musical Essència, la banda de música del municipi de Sauva, l'agrupació musical Nostre Padre Jesús de la Humildat i l'agrupació musical Nostre Padre Jesús del Gran Poder. 6 formacions avui.
6 formacions durant aquest dematí a la Misericòrdia, que entenc que són formacions que durant tot l'any estàu assetjant per, concretament, aquesta Setmana Santa, principalment, com a actes principals, no?
Sí, nosaltres estem pràcticament tot l'any, durant una estona, diguéssim, en l'estiu, però sí que estem tot l'any formant-nos pràcticament per aquesta setmana, que ve d'aquí dues setmanetes de Setmana Santa, i un poc la prèvia de tots aquests actes que fem a distintes iglesies i a distints municipis d'aquí de Mallorca.
Sebastià, bon dia. Te volia demanar també quant de músics formen part de la banda actualment i quan començau vosaltres a preparar tot aquest repertori per Setmana Santa?
Bueno, nosaltres començam, nosaltres la temporada, diguéssim, acaba a finals de juny, juliol i agost solen aturar, i ja pràcticament la primera setmana de setembre ja mos hi posam a fer feina per preparar ja el que vendrà la Setmana Santa. Segons les agrupacions, ja que són 40, 50, 60, 70 músics, que al final fan feina, el que dèiem, tot l'any, doncs per aquests dies.
Hi ha un tipus de peces o marxes de la processó que interpretau habitualment per vosaltres? Quina seria la més significativa? Si ho haguessis d'explicar.
Sí, jo crec que la marxa que més significa i més recorda la Setmana Santa, al final sempre serà la Saeta, que és una marxa que al final totes les formacions sempre tenim en el repertori per poder interpretar, perquè sempre és la marxa que te demanen les cofradies, a qualsevol concert que fem, a qualsevol iglesi, a qualsevol moment. Crec que és la marxa que més se representa.
Jo, aquesta, quan vos veig passejar i que tocau en directe, la veritat és que hi ha un moment de devoció que és molt important, un silenci, un respecte, la gent participa, sobretot perquè ho veu i disfruta. Però per vosaltres, en aquell moment, què sentiu? Perquè això supos que ho duis dins la sang, també.
Sí, jo crec que això és veritat que sempre és una pregunta que se sol fer molt. És molt difícil d'explicar, perquè jo sempre dic que una vegada que entres a formar part d'una formació musical per tocar peces de la Setmana Santa, al final o t'enganxa o no t'enganxa. Jo crec que una vegada que entres, ja només per companyerisme, per la formació que fas, per tot el que lutges durant tot l'any per aquesta setmana, al final és una manera de fer la nostra penitència i de dur una mica el dol que sempre vols interpretar i dur de la millor forma possible i poder interpretar aquestes peces, les imatges que duim sempre davant per poder-les tocar.
Bueno, hem de dir, en aquest cas, que les bandes de música també formen part, podríem dir, del patrimoni cultural de Mallorca. Moltes vegades pensam que la Setmana Santa aquí és com a més light, no som com Andalusia o com altres llocs, però és difícil mantenir una banda activa avui en dia aquí a Mallorca, no?
Sí, és molt difícil. Al final, normalment el 95% de totes les formacions, els músics són músics autodidactes, que aprenem música per nosaltres mateixos. No som músics professionals, però sí que mos hi dedicant tot l'any, com he dit. Al final, les ajudes de vegades són mínimes. És veure que aquests dos darrers anys mos sentim més recolzats pel Consell de Mallorca, que gràcies a ells pues sí que podem fer exposar la música com avui a l'Espati de la Misericòrdia, on pues, distintes cofradies pues, poden veure la feina que fem i la gent del públic del carrer veu la feina que fem durant tot l'any. Però és difícil. Tot molt ho costarà nosaltres, molt ho pagant nosaltres, els instruments, les vestes, i no és fàcil. Al final és un hobby no és barat i molt sacrificat, però bueno, al final se recompensa per lo que dèiem, és una manera de la nostra penitència a la Setmana Santa, i bueno, dies com avui s'agraeixen de poder fer una trobada entre tots els companys i totes les formacions que morduim per fer aquest dia com avui.
I quina edat teniu vosaltres ara, així, de mitjana? Teniu gent molt jove o gent ja amb molt d'any d'experiència?
Pues hi ha de tot. La nostra, per exemple, la formació a la que jo pertenés, hi ha nins des de 10 anys fins en tenim de 64 a 65. Ah, ja, per sigui que la mitja la podem triar a mig, 31 a 39. Sí que és vera que de cada vegada ve gent més jove. És vera que aquests darrers anys, aquests darrers 3 anys, ha començat a entrar gent molt jove, o sigui que agraïm, perquè al final és una cosa que és un... És un legado, com jo dic, que hem de deixar i els majors, pues, si m'ho anen retirant, pues, ha de seguir aquesta tradició, perquè si no, la música cofrare arribarà a morir i no ha de ser així.
Clar, i per això te volia demanar, t'ha sorprès que arribi gent jove, que a vegades pareix que si no hi ha un relleu, això, com bé dius, se pot morir, però t'ha sorprès que en els darrers 3 anys entri gent jove?
Sí, la veritat que sorprèn, perquè és vera que pareix que... El tema de música cofrare, el tema d'igles i el tema de fer cofrare ha de sorprendre que la gent no entri, però sorprèn que darrerament sí que molt bé ben jove, amb ganes de fer feina i amb ganes d'aprendre i, bueno, des de la part de direcció musical, pues, contents de que això continuï.
Per la meva part, només demanar-te quin és el moment més especial per tu durant la Setmana Santa? I per sa banda, quan dic vosaltres, a sa banda, bueno, és el moment més especial de la Setmana Santa.
Hombre, per nosaltres en concret, és el nostre processó propi. Al final, quan toques darrere del teu titular, a sa banda que pertanyes, és el nostre dia i el nostre moment. Però és que al final, després, durant tota la Setmana Santa, cada dia té el seu encant. Jo, el Domingo de Ramo, que faig aquest dia guapo, ojalà, que normalment sempre fa aquest sol i veure les imatges i veure que surt la musiquita i sempre jo dic, tens dies especials. La davallada d'escrit de la sang és un gran moment. La processó del Dijous Sant, que se diu la processó de la sang, de 30, 35, 36 anys darrere i bueno, i content i il·lusionat de veure escrit de la sang. Al final són moments cada dia especials.
Molt bé, idò, Sebastià Fuster, moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu tots els qui ens escoltau a través de Vetres Ràdio. Teniu tot aquest dematí per visitar el Pati de la Misericòrdia amb aquests concerts, perquè ja sí, han donat els sus a la Setmana Santa. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Foi un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntols.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
Idò, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleudi? Perquè si
jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, perquè no en res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. La Gran Vida.
Seguim aquí, ja hem parlat d'aquesta crisi que afecta la pujada de preus, heu escoltat també veus en el carrer, Raül, i la veritat és que nosaltres també volen saber què passa a l'hora de comprar una casa per llogar i tot això, i la veritat és que cada vegada està tot més complicat.
Tot és complicat i pareix que no té bona...
Pareix que començam.
Sí, pareix que no assegura un fàcil futur pròximament. Però, bueno, seguirem parlant.
Sí. De fet, mira, la guerra d'Iran, que té conseqüències econòmiques, ho han dit durant aquest cap de setmana, i també el sector de la construcció de Balears, que ja està avisant de l'escalada de preu del petroli, que pot provocar un augment de costos de materials, també de transport, i, clar, això fa que hi hagi un risc real de paralització d'obres públiques, fins i tot, i privades, si no s'adopten mesures urgents.
Exacte. I per parlar d'aquesta situació, primer de tot xerrarem de que els constructors demanen recuperar ajudes en el combustible, adaptar els contractes d'obra pública amb l'actual context energètic i, sobretot, per evitar que les empreses hagin d'assumir aquests sobrecostos. Com dèiem, per xerrar-ne de tot això, Joanmi...
Sí, ho fèiem amb Sandra Berger, que és directora general de l'Associació de Constructors de Balears. Sandra, molt bon dia. Com estàs?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Per començar, com està afectant ja aquest conflicte amb l'Iran, el sector de la construcció, Balears? Seria la pregunta directa. Com està afectant?
Bueno, de moment encara no estem notant els impactes directes, però sí totes les senyals que ens indiquen cap a on anirem, no? Tenim molt recent l'impacte que va tenir la guerra d'Ucrania en els preus de construcció. Recordem que només dins els anys 2021 i 2022 els preus se varen incrementar més que els darrers 15 anys anteriors, no? Per tant, encara estem en aquestes xifres de preus, perquè encara que en aquests darrers anys hagin estat més estabilitzats, estem a xifres d'un 30-35% anteriors, diguéssim, en aquestes dates del 2021. Per tant, ja arrencam amb un escenari allà on ja tenim uns preus molt elevats, donat aquests conflictes també que hi va haver anteriorment, i ara doncs, mos veiem una altra vegada, mos veiem que tornem a desencadenar en el mateix punt, no? És a dir, ara tenim un increment considerable del petroli, allà on es traslladarà directament primer a les obres, que allà on tingui l'asfalt un pes bastant important, perquè hem de dir que el betum, que pràcticament és petroli, vull dir, és un dels elements que pesen més en aquestes obres, per tant, allà en les obres de carreteres, de camins, de carrers, etc., serà allà on l'impacte d'aquest increment de preus es notarà d'una forma més considerable. I després preveiem que, evidentment, tot això anirà traslladant molt d'altres elements, com poden ser el ciment, l'acer, l'alumini, ceràmics, fusta... Bueno, per una part, per aquest sobrecost en el transport, hem de pensar que a les illes tenim aquesta condició d'insularitat que fa que tot el material que hagin de dur de fora pues, tingui aquest sobrecost afegit, i després, per la producció, diguéssim, d'aquests elements i la fabricació, etcètera, pues, també depenen bastant de combustibles i d'energia.
Per tant, parlava aquesta setmana d'efecte dominó, no?, en els materials. Ja ha comentat un parell de materials, però quins són els materials que més preocupen i que se poden encarir més?
Bueno, com jo ja he dit, és que s'encarirà més d'una manera més directa i més propera és el tema de les mescles asfàltiques, no? Aquestes obres que se facin. Després, evidentment, hi haurà ciment. El ciment també serà un material, hem de pensar que tot el duim de fora, no? I serà un dels materials que ja on també ho notarem més. I després pot ser també alumini i acer, seran d'aquests. I clar, són materials que tenen un pes bastant important a les obres.
Mm-hmm. Quan parlem d'aquest efecte dominó, perquè la gent ho entengui, com es tradueix un augment de costos en el dia a dia d'una obra?
A veure, aquí hem de distingir el que és obra pública o obra privada, clar, perquè tenen una regulació molt distinta. L'obra privada dependrà molt de l'acord que s'hagi arribat en el moment de contractar aquests serveis entre el promotor i el contractista, no?, i l'empresa constructora. Pues allà, vull dir, o si no s'ha traslladat cap tipus d'acord en el contracte, no s'ha fet menció o res, pues en els acords que se puguin arribar a l'anterior crisi, pues, la gran majoria d'ells, sobretot els particulars, en tenien un pot de situació i bon, se negociava, no?, i cada un assumia igual una part d'aquesta pujada. Però en carta sobre pública hi ha on se corre un poc més de perill, perquè la normativa està molt taxada, està molt marcada, és competència nacional, i aquí a nivell de comunitat autònoma i òrgans de contractació, com poden ser els ajuntaments, consells insulars, pues, és un pot ser crida que nosaltres fem en aquesta nota de premsa, és a dir, per llei ells poden incorporar aquesta revisió de preus en els contractes públics que superin la durada d'un any. Que això ja sí que per llei ho poden fer. Per tant, nosaltres el que dèiem és que feix-ho. No esperem a tornar a veure les empreses que estan ofegades en l'execució d'aquest contracte. I perquè la gent pugui entendre que és una revisió de preus. És simplement, a l'obra pública, tu quan firmes un contracte se mira quan inicies aquest contracte amb a quin punt estaven els preus de segon quin tipus de materials, quan ja ha pogut anomenar, no? Uh-huh. I després, una vegada acabat el contracte, si aquests preus han baixat, vull dir, el constructor haurà de tornar a aquesta part. És a dir, se revisa el contracte i s'equilibra. I si han pujat aquests materials, en el constructor pues, tindrà dret a rebre aquesta compensació per aquesta pujada. Per tant, aquesta revisió de preus no és una ajuda, simplement és equilibrar el cost real del contracte, que és el que jo considerem, bueno, nosaltres considerem que és el més just i que ajudaria pues, a les empreses també ara de decidir entrar o no a un contracte públic. Hem de pensar, aquestes empreses estem en un moment que tenen feina i que, és a dir, que no han d'agafar qualsevol obra, qualsevol preu i en segon quines condicions. Per tant, com que ara mateix les empreses tenen feina, vull dir, si d'organismes públics volen que aquestes obres s'executin, que no quedin desertes i tal, a part d'intentar ajustar els preus de mercat antes de licitar, un altre punt molt important és incorporar aquesta revisió de preus en aquells contractes que, evidentment, poden que es superi un any. I per una altra part, evidentment, això és una crida que fem a l'estat espanyol, però que encara que mos caigui un poc més llunyà, però uh-huh. Perquè tots sí que ho hem de reivindicar, aquesta revisió de preus haurien d'estar en tota tipologia de contractes. Aquests darrers anys estem veient inestabilitat política que hi ha a nivell internacional i que qualsevol conflicte pues, té un impacte molt directe damunt preus com són combustibles, energia o altres materials.
Volia demanar-li, en referència a això que comenta, no? d'aquests anys on bueno, la situació política en el món no és fàcil ni senzilla, des de 2020, entre el Covid, després guerres, ara aquest conflicte també a l'Iran, els constructors bueno, han hagut d'anar adaptant, demanava aquesta adaptació de revisió de preus, però de quina diferència de preus estem parlant des de 2020 fins ara?
Que bueno, ara encara no podem xerrar de l'impacte que tindrà aquesta guerra d'Iran, perquè l'únic que de moment ens han fet saber les empreses subministradors és que els pressupostos que ens havien fet arribar no són vàlids ja. Però no ens saben encara dir fins a quin punt pujaran tots aquests materials. Per tant, encara estem un poquet a l'espera de quin serà. I a més, també dependrà moltíssim de la durada d'aquesta guerra. És a dir, com més duri, més impacte haurà i més pujada de preus haurà. Per tant, estem un poquet encara amb aquesta incertesa de no poder-ho determinar. Però sí que, com ja vos havia dit, des del 2020 fins a principis del 2026, abans de que s'iniciés aquest conflicte, a Balears, segons la tipologia d'obra, però ens podíem moure en un torn d'un 30-35% d'increment en els costs de construcció.
Si parlant de mesures concretes, què se pot demanar a les administracions i què poden fer?
Bueno, mesures concretes demanar el que han de distingir l'estat espanyol, que allà on tenen gran part de les competències que poden posar. Crec que una de les mesures que ja se va posar anteriorment són aquestes ajudes en el combustible en temes de transports, però, clar, evidentment en els transportistes, que són els que tenen aquest impacte més directe, però després també hi ha molta altra indústria que depèn d'aquest combustible. De pensar que la maquinària de construcció, pues, la meitat del seu cost de funcionament és el combustible en si. Per tant, recuperar aquestes ajudes que vull dir, jo crec que no han de pensar més, ja ho han fet en el seu moment i ara es traslladarà una altra vegada, poden baixar els impostos, vull dir, gran part del cost que té el combustible ve derivat d'un impost, per tant, poden reduir temporalment aquest impost, i per una altra part el que ja havia dit, és a dir, en tema d'obra pública, la revisió de preus ha d'anar tot tipologia de contractes, no només en aquest que superin l'any, això a nivell estatal i després a nivell autonòmic, evidentment que l'administració sigui conscient abans de licitar una obra. Pues que revisi que els preus estiguin autoritzats. Ja sé que ara és un moment d'incertesa que nosaltres mateixos som els que no poden quasi ni fer un pressupost, perquè no sabem molt en quin punt pujarà o no pujarà, però sí que ho fàcim en un futur i després, per una altra banda, sí o sí incorporar aquesta revisió de preus en l'àmbit de la seva competència, és a dir, que actualment són aquelles obres que superen l'any. Hem de pensar que ara s'ha de moure moltíssima d'obra també per part de l'IBAVI, no? La pensa emergència habitacional que aquí tenim. L'IBAVI, pel que ha anunciat, té en ment construir més de 2.000, bé, més de 1.000 habitatges, no? Que començaran a sortir licitació. Aquestes obres sí que tenen una duració supera un any, per tant, vull dir, el que haurien de fer, el primer de tot és en aquestes obres, antes de licitar...
Hi ha risc de que s'aturin aquestes obres?
Sí, si les xifres no encaixen, evidentment. Si després l'increment que hi ha és molt elevat, hi ha aquest risc, que sí. Bueno, hi pot haver risc per dues bandes. La primera, per una falta o un retard amb el subministre, que també ens hi poden trobar. I, per una altra part, el risc de que l'increment sigui bastant elevat que realment rompis contracte, que el constructor no se vegi en la possibilitat de poder continuar i assumir el cost totalment les empreses. Mm-hmm. Vull dir, en aquest cas sí que hauria aquest risc de paralització d'obres. O una paralització temporal, mirant a veure si la situació pues, es pot estabilitzar un poc i que hi hagi un pot de baixada.
I aquestes són una mica les previsions, ja els pressupostos actuals no valen, però bueno, estarem pendents perquè, com bé ha dit la Sandra Verger, és directora general de l'Associació de Constructors de Balears, han d'esperar per veure quina és l'evolució, però de moment no pinta bé i anem a veure què és el que passa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia.
La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Au, idò, Raül, és hora de... Jo ja tenc rusca, ja tenc gana.
Saps què passa? Que la convidada que tenim després...
Això.
Mos ha duit cosa.
Clar, i m'ha entrat en gana, i allò ara mateix... No sé què, apareix una, com una coca... No? Bé,
jo...
Tenim... Dolça, no ho sé.
Tenim diferents pistes que han donat. És sí. De les Pitiuses, no diran de bon.
Exacte.
De les Pitiuses. És de la casa.
Comunicadora.
És una dona.
Ha vengut aquí.
És que sí, si no, no és correcte. Entrevistar. I, bueno, sí. Avui ha vengut a veure'ns i després parlarem amb ella. Però abans, què feim?
Vinga, abans, aquest darrer 10-12 minutets, volem parlar del rebost al plat, aquesta recepta que feim cada diumenge. I ho feim sempre en un restaurant com que mos comparteix aquesta recepta i avui volem parlar de cuina d'aprofitament, aprofitant precisament que tot ha pujat, que tot està més car, i ho fem amb el restaurant Can Boqueta i ho fem amb en Quico Martorell. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt content d'estar amb vosaltres.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres de bon dematí i en bon diumenge. No sé si estaves escoltant la ràdio o no. Ets d'escoltar la ràdio de matins o no?
Mira, la veritat és que me trobau sempre fent feina i com a molt, molt, escoltant ICDC perquè hem d'anar aviat. La veritat que són notícies fins que no acabem el torn no els sentim.
No,
em sap molt greu, te demano disculpes.
No,
però no t'hi poses per poc. O sigui, ICDC, de fet.
Clar,
mira, podríem cercar una cançó, Luis, d'ICDC per acabar amb ell? Perquè jo tenia una altra, però no, posarem-se d'ICDC després.
Bé, tu has de pensar que la gran vida són molt entretinguts, eh? Tenim qualque cosa, qualque mort i qualque desgràcia, però vaja, per lo de més, són molt entretinguts.
Sí. Si són temes sèries, m'ho posen sèries, però si no... Escolta, sí. Parlàvem sí. avui de cuina d'aprofitament. Abans de la recepta, per què és tan important tenir coses per dir que nostra, per aprofitar-les?
Hombre, sobretot més ara que duim un parell d'any que tot puja, i quan puja encara puja més. I els sous no van en consonància, les empreses no poden regalar tot més en el personal, tampoc, saps què t'ho dic? Per això el menjar és allà on, el menjar i... soci, en consonància, és allà on retallem, però, claro, no me fan morir de gana, no poden deixar de sortir. Què feim? Pues, som més selectius. Què passa? Que ja m'ho he oblidat aquelles recetes tradicionals. Perquè quan una guerra afecta l'energia afecta en el menjar. Perquè, claro, el menjar mos ho duen en transport, que va, en vaixells, avions, tal. O sigui, tot el menjar que ve de fora, a vegades hem de pensar... Joder, hem de pensar en els agricultors d'aquí. Els agricultors d'aquí, claro, gasten gasoil per tal. S'encareix un poquet el producte d'aquí, però, claro, molt més el producte de fora. I a vegades hem de pensar més en les recetes tradicionals d'aquí, recetes de temporada, i aprofitar el que tenim dins el rebost.
Clar, la meva predina sempre digo, sí. Quan venia de fer feina, quan era molt joveneta, mirava menys que hi havia pel corral. Si hi havia quatre bledes, aquell dia menjaven bledes. Si hi havia un altre cop... havien de fer el que hi havia. No hi havia respús, no podien anar a comprar.
No, home, el que dèiem és que el menjar és una cadena tan llarga, camp, energia, transport, que quan arriba a la cuina, sap quant de dos ves? I, claro, quan el sistema està tensionat, com ara, sap que surt de cap? Pues anem en el rebost, anem en el corral...
Quina paraula més guapa, rebost i corral, és que m'encanten aquestes dues paraules nostres.
Sí, claro. No tothom té un gran rebost, no tothom té un gran corral, anem a tope, estem una generació 2026, però... que han canviat tots aquests productes d'horta, ho han canviat per productes envasats. Vale? D'acord, perquè anem molt accelerats, però a vegades hem de pensar que hi ha molts distribuïdors petits, hi ha les botigues, que a vegades pensem, és un poc més car. No, perdoneu, si sapiguéssim el que comprem que ve envasat, lo dolent que és, mos pareixeria barato. Aquell ou de la botiga, aquell producte local, que la gent a vegades diu, és que és car, és que el producte ecològic és car. No, però, vos heu aturat a pensar el que gastàvem en metges, el que gastàvem en transport, el que gastàvem en barbaritats...
No, i la feinada que han de fer, perquè... No. Sí. Per tenir aquell producte tan guapo i tan ben exposat, s'ha d'haver preparat, s'ha de sembrar, s'ha de cultivar, llavors ve una gelada, llavors se moren, després una plaga... Vull dir, és una feinada que hi ha abans.
Correcte.
Però escolta'm una cosa, una cosa, Quico.
Sí.
Jo ja tinc com una famada. Vull saber de què hem de cuinar, que no m'ho ha dit...
Pues mira. Pues mira, jo he triat un arròs de la terra, perquè clar, jo m'agrada... Jo com som xef, defensor del producte local, me n'he volgut anar a Menorca. És veritat que podem xerrar de sopa mallorquina, d'un frit, d'un tombet, d'uns escaldons, que això surt barat, saps? Però mira, la cuina tradicional és una lliçó d'economia i sostenibilitat. En poc podem fer plats extraordinaris, i en aquest cas és un arròs de la terra, que és un plat d'aquest que m'encanten de Menorca, que l'arròs de la terra no és arròs. Vale? Perquè, claro, aquí estem xerrant que antigament les famílies pageses no tenien dobbers per anar a comprar arròs. Menorca no hi havia arròs, saps? I d'on pleven blat local, blat de xeixa, blat local, un trossejat o sense, depèn, can de porc, que sempre hi ha un pot de can de porc, botifarró, sobrassada, domàtica, preves, oi, ai... i brou de pollastre.
Mem,
i
clar, espera,
tot això sobre regidor.
Quico, que jo ara m'estic apuntant aquí l'arròs de la terra de Menorca.
Sí, arròs de la terra de Menorca.
Què hem de menester?
Pues mira, no hem de menester arròs, per començar.
Arròs no. No
du arròs.
Bous, és que ja era un buatge.
Mira, ja començant.
Sí. Mira, blat, jo recomano blat de xeixa, de Mallorca, de Menorca, d'on estic sembrat. Poden ple sense o trencat. Si no venen de trencat, més barat o és. M'entens? Aquest blat el posam a hidratar abans.
Bé, són bones que el vera que està apuntant, en Raül.
No,
així m'agrada.
O vols pensar que faré mentides?
No. O sigui,
apunta bé, i qualsevol aclaració, tant per en Raül, tant per qui mos escolta, jo tenc un Instagram, tenc un telèfon al restaurant Can Boqueta, i sempre estic encantat de rebre tothom. Ben que dir, agafa el telèfon i agafa el email. Així que mos quedi clar, Raül, que no t'ho vull despistar. Aquest blat el podem hidratar abans, perquè serà més fàcil de coure, m'entens? A dir abans, un parell d'hores abans, m'entens? Que s'hidrati. Si no, tampoc és tan urgent, però facilita la cocció. Per una banda, tenim el blat guardat. Per l'altra, el sofregit que feim tota la vida a Mallorca.
Val.
Uns ets, un poc d'oli d'oliva, si ets de soia millor, batalmona.
Home,
sollerica.
Els alls, jo els flora, en la pell. Saps? El llorer. I aquí, quan saben que sol està a punt, l'aigua ja mos crida, mos fa xif, 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 xif. M'entens? Mos crida. I aquí tiram aquesta, una ceba redeta, que encara que sigui per redor, saps? Unes domàtiques de remeier que tenim penjades en el rebost, i vinga, per redor. És igual, sempre no ho feia així, no era cuinera, però era una perdina encantadora, m'ho donava de menjar i barato, saps? I després m'ho podia dur a comprar xutxes i comprar coses, saps què t'he dit? Però menjaven saludable, ben
clar,
que dir, per 2 euros, no és excusa, m'entens?
I d'ofer,
bueno,
el blat.
Estem en el sofrit, sí.
Llavors fem un sofrit de tota la vida, què més?
Correcte. Allà hi tiram sobrassada, un poquet de carn de porc, això que vaig sofregint, vale? Hi tiram brou, si tenen brou de pollastre, i si no, em va ser greu dir-ho així, però aigua i una pastilleta d'avi crem, que algú m'ho matarà, però bueno, si un pedint a vegades ho feia.
Perdona, la meva pedina sempre l'ha posat i ho posa, i això va així.
Sí, saps què t'ho dic?
I si existeix és perquè s'ha de posar. Vinga.
Saps, hem de ser pràctic també, vale. Sí. Tenim tot això, i després hi tiram l'arròs de la terra, que és aquest blat de xeixa, i que faci xup-xup. Si l'has posat molt de brou, doncs te quedarà més brobet, si n'hi ha quan menys, més sec, perquè ho pots fer com vulguis, perquè no és com un arròs que se passa. M'entens? Això que te vull dir.
I ja estaria.
Ja tenim una bona receta aquí. Mira, jo recomano, jo m'encanta quan és semicaldós, però, claro, no és com un arròs que mos quedi com un risotto, queda diferent. Però si tens aquell brobet, com que alimenta més.
Que ha de ser ara, com un meloso, melós, ha de quedar entre...
Mira,
com un arròs brut, crescut.
Jo quan l'he menjat, no. Quan jo l'he menjat a Menorca, l'he menjat sec. He disfrutat.
Vale.
Quan jo l'he fet, ja toc personal, que tingui un poc més de brobet. Saps què t'he dit? Perquè jo ja li afegesc unes catxofetes, jo ja li afegesc un pèsols, ja li afegesc un bolet, ja el tornei un poc i veure allò, aquell conjunt d'aquella guarnició, que és aquell blat, tot juntet, més aquests extres que m'ha afegit i aquella miqueta de suc que surt, és collonut. Ja es toca personal, però, claro, Menorca jo l'he menjat com si fos una paella. Dins una cacerola de paella i com s'ha fet així, s'arrot sec.
Abans de fer com ho fan els menorquins, no d'emboar. Sí.
Que jo m'encanta perquè m'han demanat de Mallorca a Menorca a fer una recepta i després m'han anat a Eivissa i Formentera, les pitiuses.
Que t'apareix, home, això, IB3, Ràdio Pública, de les Illes Balears.
Ara sí,
Bueno, idò, sí. Quico, jo ara, no sé, hauria d'arribar a Canosta, però, bueno, ja t'enviaré qualque foto com ha quedat,
Escolta,
sí, no. Proveu, jo t'he donat idees, perquè això, quan xerrant d'una rosset de caseta, xerrant d'algo així, és llibertat absoluta. La gent que se relaxi, que disfruti. No cercau una recepta de manual, perquè mai acaben de sortir bé. Cercau algo que us faci feliç, que mengeu. Aprofitau el menjar, aprofiteu-lo, que ara venen temps difícils.
Mira, la meva prèvia tota la vida ha cuinat beníssim, i ningú sap la recepta. Tomeu la paella, ull per ull, i posa el que li va bé.
No te la diu.
Sí, però no te diu mai tot el que ha posat.
No, i a més fan una cosa, diuen, sí, jo li poso un poquet de brou, un poquet quan? Sí, un pelineu.
I això no ho has posat? No m'ho havies dit.
Mira, s'ha de posar.
Això se posa? Digue-m'ho.
Això, les predines eren director d'orquestra que s'han improvisat. M'entens? Sí, senyor. Això, aquests que fan una jam session de jazz, que diu, uau, aquí són artistes, són professionals, són, doncs, les predines eren això.
Clar, que nosaltres, Quico.
Quico, hem de respectar les predines.
Saps què me passa ara? Que ara que hem acabat de dinar aquest blat de xeixa, aquest plat, jo, que som molt dolçet, necessita algo dolç, ara. O sigui, necessita acabar amb alguna cosa dolça, que tens 2 minuts.
Bueno, si te'n vas amb algo dolç i xerrant d'Eivissa, el flor, i així ja tocant les illes, m'entens, les illes, i si no, encimada de crema cremada, per què no?
Ah, que bo!
M'encanta l'encimada de crema cremada.
Tot és bo.
Que no falti un bon vinet, però...
Jo t'ho dic una cosa, puc dinar de postre i no dinar, saps què t'ho vull dir? Podria dinar només dels dolç.
Idò, tu ja hauríem de quedar qualque dia.
Has vist, vinga.
Dolç és la meva debilitat, mare de Déu.
Ho farem. Farem una trobada. Bueno, Quico...
Me poden veure Can Joan de Saigo i allà...
Ah, que bo, també. Ah, que sí. Sí, tot és molt bo.
Ja que xerrandilles... i d'aprofitament i tot això. Pues,
brutal. I de mira, ja estàvem escoltant de fons. Sí.
A cuinar.
Sí, ja pot cuinar, sí, ja pots arrencar a cuinar. Moltes gràcies, Quico.
Així, això és un motor que m'ho dona força aquí cuinar. A tu, moltes gràcies.
Eh? I de vinga, alegria a tu, Quico.
Vinga, fins aviat, adeu.
I doncs sí, amb AC/DC acabarem aquesta hora, que t'apareix. Eh?
Ja són les 11.
Sí. L'altra hora que havíem acabat en la devoció, amb això de música de Setmana Santa, sí. I ara AC/DC.
Bé, som així, aquest programa som així.
I doncs arribarem amb música a les 11 de matí, entraran els companys d'informatius, i nosaltres també farem un change, fins i tot aquí, un pot de logística, perquè han de venir els companys d'informatius i d'esports.
No, i hem d'anar a veure que ha duit qui ho ha duit.
No, no.
Ara ho sabreu.
Sí, ara ho sabreu. Vinga, l'entre tu i jo després.